COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Ai, que ja són les 12:20 i jo estava aquí mirant el fluorescent. Com esteu, amics, amigues? Espero que molt bé. Aquesta és la ràdio de proximitat. Això ja és COPE, Catalunya i Andorra. Som, no t'oblidis, perquè ho estem repetint cada dia, però diem de tot cor, Companys de veritat, de pandèmia, de confinament, de paciència, de molta esperança, perquè ja ens han dit això de la desescalada, que és una mica complicat, doncs com s'ha de fer. També som companys de força i sobretot de ràdio. La ràdio que fem per tu i en tu, sempre pensant en tu. Herrera COPE Catalunya, la ràdio que cada dia busca, rebusca i acaba trobant una bona notícia. Avui aquesta notícia positiva és la campanya solidària Cap Llar Sense Aliments. Està impulsada per la Fundació La Caixa amb el suport de CaixaBank i ha arribat ja, ha aconseguit 1 milió d'euros recaptats en menys d'un mes des de la posada en marxa. Com a resposta a la creixent demanda d'ajuda, òbviament que s'ha multiplicat per 4 de les persones més afectades per la crisi del coronavirus, i a la bona acollida de la iniciativa, la Fundació La Caixa ha decidit doblar l'aportació actual amb 1 milió d'euros addicional. Això suma per ara un total de 2 milions d'euros que es distribuiran entre els 54 bancs d'aliments associats a la Federació Espanyola de Bancs d'Aliments. Entre ells, no oblidem, està el Banc d'Aliments de Catalunya. La campanya continua oberta i fins al moment s'han sumat més de 16.000 donants, entre ells celebritats com l'actor Antonio Banderas o el nostre xef Ferran Adrià. Ara la cançó del confinament, que va néixer en un balcó, en un pis on viuen 3 amics, el Rai, el Guillem i el Claus. Doncs aquesta cançó la va sentir per internet un gran cantant, un gran crooner, Michael Bublé, que ha fet una versió d'aquesta música, d'aquesta banda catalana que es diu Stay Homes. La cançó és Gotta Be Patient.
A 1, 2, 3.
És una cançó feta, com us dic, des d'una terrassa de Barcelona per 3 joves barcelonins. És una cançó, òbviament, feta des del confinament i crec i ha fet que triomfi a les xarxes gràcies a aquest senyor Michael Bublé. But I gotta be patient, so let's enjoy this combination. I just wanna feel your love. I des del confinament, què us explicarem avui? Doncs com veuen des del Col·legi de Metges de Barcelona la desescalada anunciada ahir pel president Pedro Sánchez. Té la seva complicació, hi ha moltes preguntes, moltes dubtes. De pas, també preguntarem al Col·legi de Metges de Barcelona que ens expliqui aquesta campanya de donacions de material parasanitaris que s'està gestionant des del mateix Col·legi de Metges. Més coses, el transport públic és bàsic ara i ho serà després del confinament. Des de la plataforma per la promoció del transport públic, la històrica PTP, ens oferiran propostes per no estigmatitzar el transport públic i avançar, com diuen ells, cap a una mobilitat més sostenible i segura. Facua, l'Associació de Consumidors, ha llançat una campanya per a recuperar el cost de l'assegurança del cotxe pel confinament. Si el cotxe està parat, si el cotxe no circula, doncs per què hem de pagar l'assegurança? Des de Facua ens donaran les dades i ens contestaran les preguntes. Una empresa catalana ha presentat una eina per garantir la seguretat en el desconfinament. Es tracta d'un sistema per gestionar els fluxos de persones en establiments i transports. Una gran idea. Avui tenim l'hora del pati, doncs parlem de les qüestions relacionades amb l'educació, l'ensenyament i si el curs, com ja s'ha dit, no començarà el curs físicament, no començarà fins al setembre. També s'ha iniciat la campanya de control del mosquit tigre. La gran pregunta és si la picada del mosquit, mosquita, perquè la que pica és la femella, si la mosquita tigre pot transmetre i expandir el coronavirus. I com estan vivint malament, Els locals d'oci nocturn, el tancament dels seus negocis, afectació econòmica i futur i de futur. Tot això, però ara una miqueta més del gran, gran Michael Bublé. quadrat, eh? No us queixareu. Senyor Losada, el temps, vostè no està quadrat, no? Vostè està quadrat, està firmes?
Estic firmes, intentant mantenir el tipus, tot i que, bueno, a casa pots fer una mica d'esport, que no és el mateix, que anar a sortir corriguents al matí, però
sí,
bueno.
Molt bé.
En fi, què ho anem fent? Es fa el que es pot, no? Tot sí, i ser un dia de temps estable arreu de Catalunya, perquè ens arriba el bon temps, eh? Ara sí, amb majúscules, de cara als pròxims dies, doncs predominarà el cel serè arreu de Catalunya i sobretot les temperatures que avui ja són molt primaverals, doncs de cara al cap de setmana encara ho seran més, amb màximes que podrien atensar-se fins i tot als 30 graus en segons quins punts del territori. Vull dir que...
Caloreta.
19 graus ara a Barcelona, Tarragona i Girona, 18 a Lleida, 14 a Andorra la Vella. La mobilitat comença a estar doncs, això, que es mou, moguda. Per exemple, a la xarxa viària tenim dos accidents. La Nacional 240 està tallada a Valls, com deia, per un accident, i una altra nacional, la 141 a Bescanó, les comarques de Girona, en aquest cas, no per un accident, sinó per la caiguda d'un arbre a la carretera. Trobem també encara nou vies que estan afectades pels aiguats de la setmana passada i els últims dies. Són carreteres locals i comarcals de les comarques de Girona i de les comarques de Barcelona. I el transport públic encara està tallat el passadís entre les línies del metro, línia 2 i línia 4, a l'estació del Passeig de Gràcia, degut a uns despreniments que hi ha hagut a causa de la pluja doncs, que ha castigat doncs, els últims dies, les últimes setmanes, la ciutat de Barcelona i, bueno, i Catalunya en general.
Les notícies del coronavirus no són massa bones, eh?
Bueno, no són massa bones. Ens apunten un lleuger repunt d'infectats, però bé, en fi, no són les xifres dramàtiques que havíem comptabilitzat fa moltes setmanes enrere.
No.
La cosa va millorar un poc a poc, molt lentament. Ja ho sabíem, que la cosa no seria bufar i fer ampolles. Per tant, hem de donar un marge de confiança a les autoritats sanitàries, als sanitaris, que ho estan fent tots molt bé, però hi ha algunes xifres, com per exemple la de gent que està ingressada a la unitat de cures intensives, que sí que van baixant a poc a poc, així també com el nombre de persones mortes. T'explico les xifres d'avui a Catalunya. Hi ha 26.546 catalans infectats, això són 316 més que ahir. A les unitats de cures intensives hi ha 2.768 persones, 18 més que ahir. És una xifra que ha anat baixant a poc a poc i de forma considerable. 97 persones han perdut la vida les últimes hores, sumen ja 4.905 i s'han curat 741 més, en total 19.060 catalans curats.
Aquesta és la xifra que ens agrada. Gràcies, Carles.
És la millor. A la una tornem.
Torni, moltes gràcies. Amb la mascareta, si us plau, eh?
Sí, senyor, sempre.
Adéu, gràcies. Senyor Gil, bon dia.
Bon dia, senyoreta Cúpula, bon dia, senyor Collado.
Ah, moltes gràcies.
Bon
Escolti,
dia,
el 4 de maig havia de tornar al futbol, o de un per un, no sé què, però el president del comitè mèdic de la FIFA ha dit crec que el futbol ha de tornar al setembre, vostè mateix.
Bueno, li afegeixo una dada més. Ahir França va decidir que s'havia acabat el futbol
Exactament.
I qualsevol pràctica esportiva
Exactament.
Fins al mes de setembre. Però potser la Lliga a França no fa anar tants diners ni tant producto interior bruto com fa anar la Lliga de Futbol i a Espanya, i potser aquí drets de televisió, etc etc. Miri, en resum, és el núvol que tenim de moment. Ahir el senyor president del govern va dir el que va dir, des del dia 4 entrenaments individuals, des del dia 11 de maig, doncs entrenaments en grup, i en aquestes estem, en veure com s'implementa això als equips de futbol professional. Al voltant d'això informa Quique Iglesias, los clubes tienen reunión esta tarde con la Liga para concretar fechas, 4 de mayo, etcètera, 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 perquè, clar, va quedar clar que manava el govern, que manava el Ministeri de Sanitat, i ara cal veure com això que arriba des de dalt es va implementant cap a baix, cap als equips de futbol professional, Barça, Espanyol, Girona, etcètera, etcètera. És una de les inquietuds del dia a Esportscope. L'altre tema del dia ha quedat més clar, i és que Artur ha pres la paraula. Aquest futbolista, recordem, del Barça, li feia tilín a la Juventus, el Barça havia donat permís a la Juventus per negociar amb Artur, però Artur acaba de dir que la única opció que m'interessa és seguir en el Barcelona.
Qué listo.
De moment, Artur pren la paraula, diu que es queda Estem a 29 d'abril, eh? Ja,
sí.
El que passa és que el mercat aquest estiu, amb això del coronavirus, serà una mica diferent. I no només en futbol, també al món del bàsquet, caldrà veure com s'implementa aquesta... què fases? La 0, què és la 1? La 1, què és la 2? Que caldrà veure com s'implementa també el bàsquet al retorn a la feina.
Molt bé. Puc fer una recomanació esportiva de confinament? Que mirin els amics que tinguin la sort de tenir la plataforma Netflix, que mirin el documental sobre Michael Jordan. És una meravella, vull dir, explica tot el per què va marxar, per què va deixar la NBA, etcètera, etcètera, tot. És, i a més és Michael Jordan d'ara explicant-lo en capítols.
Un senyor que es va permetre el luxe de jugar al bàsquet professional, al béisbol, sí, va fer un cameo, sí, i també al golf.
I fumar-se uns puros increïbles. Adeu, Gil!
Adeu!
Adeu, adeu, adeu. Mirem les xarxes socials. Hi ha una paraula nova, aquest matí ho comentava Carlos Herrera, nueva normalidad, és a dir, quan acabi tot això entrarem en un període que serà després de la desescalada dels terminis, entrarem en això que s'anomenarà nueva normalidad, doncs és tendència avui. També és tendència la sessió de control al govern de Pedro Sánchez, la nova cançó de Malú, ja sabeu, la parella d'Albert Rivera, la cançó es diu Teixint Ales, i avui està disponible a totes les plataformes, i algú diu que podria estar dedicada al bebè que ha tingut amb la seva parella. Una notícia que és tendència i que és trista, la mort de l'actor de Bollywood, protagonista de La vida de Pi, que gran pel·lícula, i és London Millionaire, també un pel·liculón. Avui hem de felicitar a una gran actriu, Michelle Pfeiffer, 62 anyets, i és el dia internacional de la dansa. D'aquí no res, d'aquí dos anuncis, parlem amb el Col·legi de Metges de Barcelona perquè valori la desescalada, complicada, no complicada, i també una campanya molt interessant que estan fent de material sanitari.
COPE Catalunya i Andorra.
Atención, paletas, albañiles, reformistas, Cerámica San Andrés les ofrece todo lo que necesitan para su reforma. Materiales de construcción, herramientas, pladur, tuberías. 2.500 metros cuadrados dedicados a la reforma dentro de Barcelona. Cerámica San Andrés, en Plaza Mossèn Clapés 23 de Barcelona. 93-345-5102. Parking clientes en nuestras instalaciones. Y ahora le descontamos el IVA en cada compra.
selfcleancar.com. En estos momentos delicados, confíe en nuestra experiencia.
selfcleancar.com. Eliminamos todo tipo de virus, bacterias, hongos, fermentos y olores en todo tipo de vehículos, coches, autobuses, furgonetas, cabinas de camión, taxis, también barcos y espacios industriales y comerciales, bares, cafeterías, restaurantes. selfcleancar.com. Eliminamos virus, limpieza y desinfección de su vehículo particular y también de colectivos.
selfcleancar.com al 93 633 75 80.
Durant el confinament passem moltes hores davant les pantalles. Per això cal fer-ne un bon ús. Tingueu cura amb l'exposició de la intimitat familiar a les xarxes, sobretot la dels infants. Eviteu compartir elements del vostre domicili que es puguin reconèixer. Informeu-vos sobre els mecanismes de control parental i combatiu l'aïllament social, sobretot el de la gent gran, fent videotrucades. Aprèn a navegar. Aprèn a desconnectar. Una recomanació del Consell de l'Audiovisual de Catalunya.
A les 12:20, Herrera a COPE Catalunya i Andorra. Estàs informat.
Pájaros, pajaritos i pajaras.
Pajaritos, pajaritos està volant.
Jo el dia que deixi la ràdio tindré a casa un periquito. Ja ho tinc decidit.
Periquito?
Tindré un periquito en una gàbia.
Però si vostè és culer.
Però és igual, sempre m'han agradat tenir periquitos. I li posaré un nom molt concret, que no penso dir-ho ara. Anem al temps, senyores i senyors. Anem al temps.
Estoy todo el rato cantando Pasión Vega. Y digo, pues que venga ya Pasión Vega. Bienvenida, Pasión Vega.
Y tú me has llamado y yo he venido.
Herrera a COPE Catalunya i Andorra. Amb Pepe Collado i Montse Rodríguez.
De lunes a viernes de 11:30. media de la noche a 1:30 de la madrugada hay contenidos deportivos que solo encontrarás en el partidazo de COPE.
Alcalá, muy buenas.
Buenas noches.
Siete federaciones territoriales han prometido el voto a Iker Casillas abandonando al presidente actual Luis Rubiales. Madrid, Castilla y si mañana hubiera elecciones a la presidencia de la federación, el resultado sería Iker Casillas 80, Rubiales 59. Iker Casillas conoce estos datos, va a ir con pies de plomo.
De lunes a viernes, de 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada, Juanma Castaño y su equipo consiguen que te acuestes cada día sabiendo todo lo que pasa en el deporte.
Herrera, a COPE Cataluña y Andorra. Estàs informat.
Doctor Jaume Sallarés, vicepresident del Col·legi de Metges de Barcelona. Bon dia.
Hola, bon dia.
Encantat de saludar-lo. Jo sé que els metges esteu ara molt, molt, molt enfeinats, sempre, però ara més que mai. Per això us agraeixo els minuts que dediqueu als mitjans de comunicació. Doctor Sallarés, ahir el president del govern, ho vam veure tots, no? Pedro Sánchez va presentar doncs, el pla de desescalada en la lluita contra el coronavirus. Ens va explicar que té quatre fases abans d'arribar el que ja és tendència avui a les xarxes socials, aquestes dues paraules, nova normalitat. Començarem per una fase zero o de preparació i anem avançant. Però avui, doctor Sallarés, ja hem començat malament perquè Espanya ha registrat un repunt de persones mortes i contagiades. S'ha de tenir en compte que aquestes fases dependran precisament d'això, no?
Exactament. Aquesta és una... És una situació que, com veieu, s'ha d'anar, no diria improvisant, sinó s'ha d'anar regulant a mesura que tenim dades i sobre aquestes dades poder prendre les millors decisions de cara al futur. Per tant, tota la previsió a llarg termini sempre està condicionada a com vagi evolucionant la presència de nous casos, els indicadors, etc.
Vostè, doctor, com a metge que és, considera que aquesta estructura, aquesta desescalada està feta només sota criteris científics i mèdics?
Jo vull entendre que sí. És a dir, que en el país, afortunadament, tenim molts bons experts, gent que coneix bé l'àmbit de l'epidemiologia, de la salut pública, i que, per tant, doncs, assessoren perquè es puguin prendre les millors mesures. Dintre de la incertesa aquesta general que estàvem parlant, perquè fins i tot els més experts doncs, són experts des de fa relativament poc per la novetat de la malaltia i de com està evolucionant.
Després del que va explicar el president ahir a les xarxes socials o els comentaris o les videotrucades que fem tots ara o els comentaris que fem a casa, és que no és fàcil entendre tot això, perquè hi ha moltes dubtes, moltes preguntes. Està d'acord vostè, doctor?
Clar, és cert. És complexa perquè tot el que són recomanacions molt genèriques, després posar-les a la pràctica en un lloc concret i en un espai concret no és tan senzill, perquè és evident que no és el mateix quan estem parlant d'una gran ciutat com que quan estem parlant d'un nucli urbà amb una població molt més reduïda, amb uns espais molt més grans, etc. I, per tant, els equipaments, fins i tot els que hi poden haver-hi en unes ciutats o en altres, també són diferents. Per tant, tot això són normes molt genèriques, molt àmplies, però que després el sentit comú, que jo crec que és molt important en aquest cas, el sentit comú i l'autoresponsabilitat de les persones són el que ens acabaran de donar aquesta aplicació més fina a cada un dels espais.
Si tot anés bé, si la desescalada anés dues setmanes, quan creu vostè que podria tornar això que anomenen ara la nova normalitat, doctor?
Jo aquesta pregunta jo no li sabria respondre. A mi m'agradaria que fos el més aviat possible, però, sí. Però també entenc que seria un error per anar de pressa a fer passes enrere i que ens haguéssim de tornar en una situació d'augmentar més la intensitat del confinament, etc. Aquesta és una situació que no és impossible que passi. Per tant, hem de ser molt curosos. En alguns països hem vist que, malgrat que les xifres anaven bé, han tingut una situació com d'alerta, d'alarma, perquè de cop els casos han vist que tornaven a pujar. I, per tant, nosaltres tampoc podem garantir que això no ens passi en el nostre entorn.
Uh-huh. A més, doctor, per exemple, la desescalada va començar amb la sortida de nens aquest cap de setmana. Ara arribarà la sortida de gent gran, arribarà la sortida de persones per fer esport, per passejar... Vull dir, tot això pot implicar repunts, pot implicar canvis de números, no?
Sí, és cert. I el que hem vist és que la mesura que han ajudat més ha estat l'aïllament. Clar. És a dir, el fet de que les persones doncs renunciïn al contacte clàssic o típic de la nostra vida que duíem fins a aquest moment. És evident que això no es pot mantindre de forma indefinida i que, per tant, s'ha de trobar aquest equilibri no gens fàcil de mantenir l'epidèmia sota control i, alhora, retornar a la normalitat o el més proper a la normalitat.
Efectivament. A més, la majoria de població a Catalunya i arreu d'Espanya s'estan fent preguntes tan senzilles després d'escoltar el president ahir com quan obrirà el bar, quan obrirà el restaurant, quan obrirà els hotels, quan em podré tallar el cabell, quan podré anar al cine, al teatre, als museus... Tothom es fa unes preguntes, quan podré anar a la segona residència, quan podré sortir de la província, perquè ara la definició de persones és per província. Vull dir que són tantes preguntes, doctor, que tot dependrà de la responsabilitat i de les xifres, no?
Sí, perquè recordin que si ara anem unes setmanes enrere,
sí,
estàvem en una situació en els que els hospitals, les unitats de cures intensives, estaven al límit. I aquesta situació va generar moltíssima tensió, i sobretot va generar una altra cosa, i és que tot el sistema estava dedicat pràcticament en exclusiva a atendre aquest tipus de pacients.
Correcte.
Però no hem d'oblidar que al mateix temps segueixen havent-hi infarts, accidents, persones que tenen doncs, malalties que s'han de seguir controlant. Per tant, hem de deixar espai també en els hospitals i en els centres de primària perquè es puguin retornar les activitats que s'han de fer i que aquest temps les hem hagut d'aturar per la virulència d'aquesta epidèmia, però que han de retornar amb una certa normalitat. I, per tant, això vol dir que hem d'aconseguir que no tornem o que els rebrots o els repunts de l'epidèmia siguin el més limitats possibles.
Clar. I suposo que això passa per fer cas de forma, jo diria, al 100% a les normes i als consells que vosaltres, els sanitaris, nosaltres, els periodistes o els polítics estan donant, doctor.
Jo crec que aquesta és la clau més important. Hem vist com la gent ha entès el missatge, ha vist que això era una situació molt complexa i que calia fer un esforç també molt important en relació a la complexitat d'aquesta epidèmia. Això, aquest sentit de responsabilitat de la gent que han mantingut el confinament d'una manera estricta, és el que no hem de perdre. Malauradament, això no és una situació que en 15 dies estarà resolta, com estem veient, i per tant hem de seguir apel·lant a la responsabilitat de tots, perquè les normes, per molt estrictes que siguin o per molt ben fetes que siguin, no cobriran mai totes les situacions. I en aquest punt, el seny, el sentit comú i sobretot aquest sentit d'autoresponsabilitat és el que ens ha de fer forts perquè puguem vèncer a la malaltia. Hem de pensar que quan nosaltres estem fent actituds com aquestes, de mantenir-nos el confinament, utilitzar mascaretes, la distància de seguretat, el rentat de mans, etc., tot això que hem anat insistint tant, ho fem per protegir-nos a nosaltres i a les nostres famílies, però també per protegir a les altres persones.
Correcte.
Que poden ser més vulnerables que nosaltres. I aquesta responsabilitat i solidaritat és la que ens farà forts.
Doctor Sallarés, una qüestió que no voldria oblidar-me. A través del Col·legi Oficial de Metges de Barcelona, voleu donar resposta als professionals, a les empreses, a les entitats i als ciutadans que us estan oferint material sanitari i equips de protecció, no?
Sí. Miri, des de l'inici el Col·legi de Metges va posar en marxa una campanya perquè veiem que les necessitats eren enormes i que hi havia alguns punts que el sistema no era capaç d'arribar-hi amb l'agilitat que potser es necessitava. No?
Uh-huh.
I per això des del primer dia nosaltres vàrem recollir, a part de donacions, vàrem recollir material de diferents empreses, de persones que, doncs, per exemple, els dentistes que van tancar les consultes van entregar material, fins i tot clíniques veterinàries que en aquest moment doncs, havien disminuït la seva activitat van entregar material. Però sobretot, jo crec que això és també molt important, tot el sistema, el teixit social es va posar en marxa i hem aconseguit fabricar milers i milers i milers de mascaretes perquè hi ha una xarxa molt gran de gent que de forma, diguem-ne, a casa seva està construint mascaretes. Però també hi ha empreses que, per exemple, mai es havien dedicat a fer a temes del tèxtil i que estan fabricant bates i que han, doncs al col·legi els hem pogut assessorar a través de grups d'enginyers, etc., perquè poguessin transformar el seu sistema de fabricació, no? I bé, jo crec que aquest moviment ens ha permès arribar, nosaltres hem repartit a més de 500 centres, tant residències, centres de salut, també hospitals, etc., aquell material que ens anaven anaven a necessitar i que els hem pogut subministrar.
Es pot continuar a fer donacions al col·legi, no, doctor? Continua oberta, no?
Es pot i ho agrairem molt perquè les necessitats encara són molt importants. I jo crec que en aquest sentit, en el principi doncs, era molt el tema dels respiradors, i tal, però ara segueixen havent-hi moltes necessitats. Mira, nosaltres hem aconseguit repartir tablets i telèfons mòbils a tots els hospitals de Catalunya i ara tenim el repte de poder-ho fer també a totes les residències de Catalunya, perquè la comunicació entre les persones que estan ingressades i els seus familiars ara està molt, molt difícil. Estan en situació d'aïllament, els familiars no hi poden anar, i doncs hem tingut donacions en aquest sentit que ens ajuden a fer-ho. Jo crec que en poc temps aconseguirem aquest repte.
Doncs si m'ho permet, doctor, jo donaré el telèfon que vosaltres poseu per la campanya per qui vulgui fer qualsevol donació al Col·legi Oficial de Metges de Barcelona. El telèfon és el 935-678-700. Ho repeteixo, donacions econòmiques de material sanitari, qualsevol empresa, qualsevol persona, 935-678-700. Doctor Jaume Senyarés, una abraçada, molta salut, gràcies.
Moltíssimes gràcies a vostès per la feina que fan.
Adeu, gràcies. Adeu.
Durant el confinament utilitzem tot tipus de dispositius per relacionar-nos socialment. Per fer-ho amb seguretat convé que a les xarxes socials desconfiem de les propostes de desconeguts i que en cap cas enviem ni fotografies ni vídeos íntims. Les aplicacions que utilitzem han de ser segures i cal vigilar amb les nostres dades personals. Verificar sempre la publicitat que rebem anant a la font original. Durant el confinament, connecta't amb seguretat. Una recomanació del Consell de l'Audiovisual de Catalunya.
Herrera, COPE, Catalunya i Andorra. Manel Ferri, vicepresident de l'Associació per a la Promoció del Transport Públic. Bon dia, Manel.
Bon dia.
Bon dia. Manel, el transport públic en aquests moments de quarantenes, moments de confinament, està ocupant un paper important. Sempre, òbviament, el transport públic que mou masses a Catalunya és importantíssim. Però hem de pensar en el futur, Manel, perquè, clar, ara poca gent viatja el transport públic perquè estem teletreballant, estem confinats, però quan passi això haurem de tornar al transport públic i moltes persones tindran certa por, no, Manel?
Sí, a veure, és una por normal i de reactiva, digues, evidentment, per aplicar el distanciament físic en els espais confinats, en els espais, diguéssim, tancats, com pot ser, evidentment, el metro o l'autobús o el tramvia o el tren, diguéssim, perquè ens entenguem, i és normal que es posin en marxa totes les precaucions passives i individuals, que ja s'han recomanat, i actives i passives en els mateixos sistemes de transport públic i a la gestió horària d'aquest transport públic a l'hora d'evitar grans aglomeracions o aglomeracions, diguéssim, al transport públic, el que abans coneixien com les hores puntes en el transport públic. D'aquí ve que nosaltres llancéssim abans d'ahir un comunicat amb una sèrie de punts, 10 punts concretament.
10 punts, sí, exactament.
Correcte. En el qual el que veníem a... En qualsevol cas, el sentit, diguéssim, d'aquest comunicat és evident que hem d'assumir que hi haurà un ús menor de transport públic, però el que no podem creure és que aquest ús menor del transport públic, si no va acompanyat d'altres mesures de promoure la bicicleta, el teletreball, una gestió horària, d'un escalat horari d'accés a la feina, per tant, de desconcentrar que tothom entri a la mateixa hora a la feina, perquè s'entenguem, o als centres d'estudi al setembre, perquè s'entenguem,
sí.
Doncs podem tenir problemes, no? Llavors, en ares a no estigmatitzar el transport públic, sí. Per això fem aquest comunicat, perquè el transport públic és un bé comú perquè s'entenguem en el sentit de la bondat que es brinda d'aquesta possibilitat, d'aquesta democratització, diguéssim, de la mobilitat que brinda el transport públic, a diferència del cotxe privat,
sí.
I no podem creure que el cotxe privat resoldrà els problemes perquè sí. Les ciutats tenen la capacitat que tenen per assumir més vehicles. Primera qüestió. Segona, el que no podem és passar d'una pandèmia del Covid-19 i després tornar a tenir una pandèmia relacionada amb la qualitat de l'aire i les morts prematures, que cal recordar que a nivell europeu són quasi 1.000 milió de persones per morts prematures, per mala qualitat de l'aire.
Sí, senyor.
I hem vist com aquests dies de confinament en totes les ciutats espanyoles, de Madrid, València, Barcelona, és a dir, hem vist com feia molts anys, dècades, diria jo, m'atreveria a dir, jo tinc 60, gairebé 60 anys, no havia vist aquest cel i aquesta qualitat tan net de la nostra ciutat. Per tant, això és un bé que cal, si s'entenem, cal conservar, cal retenir. El que no podem fer és tornar a repetir el mateix model d'ocupació, d'utilització, de desplaçaments altament contaminants. I, per tant, bueno, d'aquí ve, diguéssim, el comunicat.
La proposta. Fem una cosa, Manet, si et sembla. Tinc davant. Intentaré fer-te preguntes concretes sobre aquest decàleg que la Plataforma per a la Promoció del Transport Públic ha fet, perquè dius tu el que estàs dient, que hem guanyat coses importants, el tema de la contaminació ha baixat, vull dir, altres, i això no es pot perdre. Però, a veure... Primera qüestió. Vosaltres dieu que hi ha moltes, però una que a mi m'interessa molt, i els oients també. Diu, s'ha d'assegurar la seguretat sanitària al transport públic. Això és clau perquè la persona pugui agafar, torni al metro, torni a l'autobús, torni al tramvia, torni al taxi, que també és transport públic, com va dir la regidora de Barcelona l'altre dia de mobilitat. Per tant, com es pot assegurar aquesta seguretat sanitària? Com assegurar-la?
A veure, hi ha tres aspectes, diguéssim, a destacar. Un, hi ha una protecció individual passiva, que és, evidentment, que passa per les mascaretes, passa per mantenir menys contactes, passa per utilitzar gels, diguéssim, per part de la gent que utilitza el transport públic,
sí.
I passa després en la distribució a les andanes, a la distribució a les plataformes de bus, a les parades de bus, aquesta distància, diguéssim, necessària de preventiva, d'acord? Això és per una banda, diguéssim, des del punt de vista de l'usuari. Des del punt de vista dels transportadors i operadors del transport públic. Evidentment, cal seguir intensificant o mantenint tota aquesta estratègia, diguéssim, de neteja, de desinfecció, dels espais comuns, dels elements, diguéssim, que són tocables, diguéssim, per part dels usuaris del transport públic, i després tindria el tema de les freqüències de l'ús del transport públic i les recomanacions de variar horaris per intentar que la gent no es concentri al mateix horari.
Això és el que et volia preguntar a continuació. Exacte. Com s'eviten, Manel, les aglomeracions en l'etapa de desescalada? Que això és bàsic.
Hi ha aquí la fase on intervendria, diguéssim, la part que per part dels poders públics o per part de les administracions, per recomanar a les empreses, que ja ho diem en el comunicat també, d'escalar les entrades d'accés als centres de treball. Això és important. És a dir, el que no podem creure és que el transport públic, evidentment, amb aquesta situació de crisi sanitària, el que no podem és tornar a repetir els mateixos hàbits, diguéssim, d'arribar a la mateixa hora, tothom a la mateixa hora, en determinats espais o determinades àrees, diguéssim, de la ciutat de Barcelona, sobretot els trams centrals, diguéssim, del transport públic, és a dir, tota la centre central de Barcelona, perquè, bueno, és impossible, això no es pot mantenir. Per tant, aquí cal demanar a les empreses, perquè, a més, no podran, també han de complir les empreses les seves distàncies internes a les oficines, en els despatxos, en els tallers, a tot allò on hi ha activitat econòmica, activitat laboral,
sí.
I, per tant, vol dir que caldrà buscar maneres d'anar repartint, d'anar flexibilitant a l'horari d'accés per no penalitzar primer a la gent, diguéssim que els usuaris i usuàries, no, treballadors i treballadores, i després a col·lapsar, intentar col·lapsar el transport públic.
Doncs això, si m'ho permets, això enllaça, ja que parlaves de flexibilitat horària de les empreses, amb les recomanacions que feu vosaltres, anar a peu, desplaçaments a peu, anar en bici i continuar amb el teletreball.
Evidentment. Aquí hi ha un mix. O sigui, la solució no és exclusiva únicament del transport públic, sinó que el transport públic és una peça, d'acord? I que aquesta peça s'ha de complementar, en aquest cas, i de manera urgent, aquesta vegada sí, amb diversificar, perquè s'entenguem, i desconcentrar aquesta hora punta. El que hem d'aconseguir, igual que estem parlant d'aplanar la curva de la crisi, la curva, diguéssim, del col·lapse, possible col·lapse, diguéssim, hospitalari, el que hem de demanar és aplanar la curva de l'hora punta.
Correcte.
Què vol dir l'hora punta? Que és una concentració de molta gent a la mateixa hora entrant a treballar o sortint a la tarda, diguéssim, i per tant el que hem de fer és intentar diversificar aquest accés a la feina. I aquí hi ha mesures o individuals, que en depèn dels treballadors i treballadores, però que han de ser promogudes també per les pròpies empreses.
Correcte.
Perquè el transport públic no li pot dir a l'empresa que faci teletreball, això li ha de dir l'administració, que ja ho va fer, en tot cas amb el decret, o la flexibilitat horària. Per tant, vol dir, o garantint, diguéssim, l'aparcament segur de bicicletes, o facilitant, diguéssim, el tema de vestidors, si és necessari, per la gent que arriba en bicicleta, en el meu cas, per exemple, quan jo ara no, perquè estic confinat, però quan em desplaço, diguéssim, a la meva feina, jo em desplaçava en bicicleta o en transport públic. I quan vaig en bicicleta tenia disponibilitat d'accedir a uns vestidors per dutxar-me si suava, diguéssim, no?, per arribar a la feina. Per tant, vol dir que aquí tenim tot un conjunt de mesures que cadascú, cada àmbit té una responsabilitat i, per tant, tothom ha de comprometre en aquesta responsabilitat, diguéssim, comuna, de garantir la sanitat.
Jo us recomanaria que entreu a la pàgina web de la PTP, de la Plataforma per a la Promoció del Transport Públic, entreu i teniu ahir el decàleg de les 10 propostes que segurament aquests dies que tenim temps, perquè estem confinats o en fi, fem teletreball o una estoneta, entreu a la pàgina web PTP directament i ja veureu totes les mesures en detall. Manel Ferri, una abraçada a 2 metres de distància i cuida't molt. Salut, adéu.
Moltes gràcies a vosaltres. Salut.
Adéu, Manel, adéu.
Adéu.
Aquestes són algunes de les 26 accions de la Diputació de Barcelona per fer front a la crisi del coronavirus. Protegir els col·lectius més vulnerables i reforçar l'assistència als ajuntaments són els objectius prioritaris del govern provincial durant l'emergència del Covid-19. Protegir els treballadors essencials. La Diputació de Barcelona ha començat a distribuir als ajuntaments de la província equips de protecció individual perquè els treballadors municipals puguin continuar prestant els serveis bàsics a la ciutadania amb les millors garanties possibles. Col·laboració en la posada en marxa als hospitals de campanya. L'Hospital de la Vall d'Hebron de Barcelona ha rebut 70 llits procedents del centre Respir, d'estades temporals per a la gent gran que la Diputació ha posat a disposició del centre sanitari. La corporació també s'ha sumat a la coordinació de l'Hospital Fira Salut, el nou hospital provincial de Fira de Barcelona, i ha participat en l'adequació de l'ampliació de l'Hospital Germans Trias i Pujol a les instal·lacions de l'Institut Goodman, i també en l'habilitació de la pista coberta d'atletisme a Sabadell, per transformar-la en l'Hospital Temporal Vallès Salut. La Diputació de Barcelona ha cedit al CatSalut vehicle sense conductor de la flota de serveis tècnics perquè el Departament de Salut de la Generalitat en faci ús i els distribueixi al territori segons les necessitats que es plantegin. Aquests vehicles permeten fer visites mèdiques a domicili i, a criteri del Departament de Salut, traslladar el personal sanitari quan es doni el cas. Més teleassistència. El Servei Local de Teleassistència de la Diputació de Barcelona ha posat en funcionament una línia d'atenció 900 perquè totes les persones de més de 65 anys puguin accedir a la teleassistència mitjançant els serveis socials dels ajuntaments. També s'ha reforçat el servei ordinari per als 90.000 usuaris habituals. Les unitats mòbils del teleassistència continuen prestant assistència a tota la província. Oferir un sostre a qui no en té. Amb la voluntat d'assistir a les persones més vulnerables, la Diputació ofereix suport als ajuntaments per habilitar allotjaments per a les persones sense llar, si calen equipaments d'urgència. També impulsa acords per oferir recer a les famílies vulnerables i a les dones víctimes de violència masclista. Avançament als ajuntaments per pal·liar la falta d'ingressos. Per tal que puguin seguir prestant servei, la Diputació ha transferit a l'organisme de gestió tributària 50 milions d'euros per a bestretes i avançaments. Contra la violència masclista, que no ens aturi el confinament. Aquest és el lema de la campanya que ha posat en marxa la Diputació perquè la ciutadania col·labori alertada a qualsevol sospita de violència masclista durant el confinament. L'objectiu és que els ajuntaments puguin difondre la campanya a les xarxes socials i als establiments de primera necessitat, com ara supermercats i farmàcies, on les víctimes poden anar soles i demanar ajuda. Atenció directa als ajuntaments i a la ciutadania. amb l'objectiu de continuar prestant una assistència directa, àgil i de qualitat als consistoris de la província, la Diputació de Barcelona ha habilitat a la seva pàgina web un lloc específic amb recursos per a l'atenció directa als ajuntaments i també un apartat amb els principals recursos d'informació a la ciutadania en lluita contra la Covid-19. Aquestes són algunes de les 26 accions de la Diputació de Barcelona per fer front a la crisi del coronavirus.
Quiero mi dinero. Sí, sí, aquest és l'eslògan, el lema de Facua Consumidors en Acció, referida doncs, a les assegurances dels nostres cotxes, dels nostres vehicles, que no circulen aquests dies. Si podem recuperar part o no d'aquesta assegurança. Parlarem amb Facua del tema després d'escoltar les notícies de la una. Per tant, vol dir que ja s'acaba Herrera, Cope, Catalunya i Andorra. Amics, atenció, perquè les notícies ara més que mai són molt importants.